Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Continuï tot recte 30 minuts i en la segona rotonda giri a l'esquerra i incorporis a l'autopista AP7.
Hola, sóc l'Anna Ponsí. En aquesta ruta per l'AP7, avui veurem que la coordinació entre cossos policials pot ser una quimera fins que les peces encaixen. El cas que us expliquem té fins a 5 noms diferents depenent de si són els Mossos, la Policia Nacional o la Guàrdia Civil qui l'ha batejat. Enxaneta, Iris, Apache, Romeo i Tucu. Aquests són els noms d'aquesta operació. Avui agafarem l'avió fins a Kiev i tornarem a Catalunya amb un socors botí. Però no ens avancem. Primer hem d'entrar a la nau de Cubelles, on un policia nacional s'ha infiltrat fent-se passar per transportista.
AP7, la narcopista. Anna Ponsí.
El grup d'operacions especials, els GOES, assalta la nau de Cubelles. A l'interior hi ha 6 traficants, un camioner i un sotsinspector de la Policia Nacional que s'ha fet passar per copilot i que d'amagat envia missatges i àudios per WhatsApp. L'inspector de la Policia Nacional, José Manuel Ojeda, i el sotsinspector de Mossos, Marco Antonio Jiménez, ja són a les portes de la fusteria.
Cuando se desplegó todo el operativo, efectivamente, había más gente trabajando y la verdad es que, bueno, como pasa en estos casos, ¿no? La gente pues se queda un poco, están rodando una película aquí. En cuanto puedes, sueles explicar a la gente que todo está controlado, que es un operativo policial y que no corren ningún tipo de riesgo. Yo cuando entré ya estaban las personas detenidas, el grupo de operaciones de seguridad ya habían efectuado las detenciones, el aseguramiento de la nave y el engritamiento de los detenidos. Estaban todos bajo custodia ya.
Cometem una errada, que és que un segon vehicle que no teníem detectat va veure com actuàvem i immediatament dona l'avís a Jesule. El vehicle aquest que no es detecta desapareix de la zona, dona l'avís, parla de la policia, que ha atacat tot, i del dispositiu que s'estableix a Barcelona únicament s'aconsegueix detenir a Ali. A Jesule, en aquell moment, no se l'aconsegueix detenir.
Jesule és el líder del clan de Sant Cosme. L'home que en el capítol anterior us hem explicat que volia robar presumptament la droga del camió. Però aquesta no és l'única sorpresa que tindran els policies. Ja ho sentireu més endavant. De moment, ara, tenen els 6 traficants a terra i deixen sortir el camió de la nau amb el transportista al volant i el policia infiltrat al seient del copilot.
Para él fue un gran alivio salir de esa nave. Los que estaban allí, el aspecto eran de claros delincuentes y el que se veía una persona muy tranquila, el típico del este, él sí que estaba sudando bastante más que yo. Cuando ya le autorizaron a marchar, salió de allí disparado. Si hubiera radar, seguro que lo hubieran pillado.
El policia nacional, que fins fa poca estona feia veure que era transportista, s'afegeix a l'entrada i escorcolla la nau de forma molt discreta perquè els traficants no el descobreixin. Un dels responsables de la investigació, Marco Antonio Jiménez, està a punt de tenir el pitjor disgust de la seva trajectòria professional.
El que jo veig és que tenen diferents parquets arrencats per la meitat, que hi havia uns forats, uns amagatalls entre el que seria la part interior del parquet, i allà hi havia bosses d'uns 100-200 grams. Moment en què donem avís a sa senyoria i dintre d'aquest assegurament de la càrrega, doncs aconseguim aquesta substància que teníem allà i apliquem el reactiu, el que nosaltres parlem del drogotest, per saber que, efectivament, allò és heroïna. Això és el moment, un d'aquells moments que et marca la teva carrera.
Apliquen el reactiu químic que consisteix en posar una gota líquida a la suposada droga per veure si canvia de color. Si es posa blava o morada, el drogotest és positiu. En aquest cas, però, ja havien intuït des del principi que la pols que hi havia a les bosses tenia una textura estranya.
Cuando se empezó a mirar, yo, que en aquellas tenía una niña de 2 años, vi que era idéntico a la arena que veía cada tarde que podía salir a pasear con mi hija de 2 años. La heroína en sí es como arena muy fina de playa, color whisky que le dicen ellos. El método de sustitución de la heroína era un poco rudimentario, no, no era una arena muy fina, había trozos hasta de colillas.
La arena es una sustancia que es muy descriptiva y nosotros, que somos especialistas en orina, enseguida sabemos la calidad, incluso la pureza. Y vimos que efectivamente es que no era. Ya supimos que no era orina.
Pero había esperanzas por parte de algunos compañeros de que viniera la droga impregnada o camuflada entre tantos kilos que hubo.
El sotsinspector Marco no s'ho pot creure.
Apliques el drogotest i surt negatiu. I el company, el sergent que estava en aquell moment en científica, un company d'aquí de Policia Científica de Tarragona, li demano que torni a fer el drogotest, perquè clar, tot i que l'aparença la veiem estranya, és impossible que no reaccioni. Torna a aplicar una altra vegada el drogotest i no reacciona.
Però no es dona per vençut i insisteix.
Un company que hi havia allà li demano que contacti amb el complex central de Gara perquè porti, diguem-ne, un drogotest més acurat. Baixa el drogotest de Sabadell i allò no reacciona.
Les cares dels investigadors són un poema i els traficants, allà detinguts, no entenen res.
Senyoria, el dia següent, demà, vinc a veure-la.
Informo la jutgessa dient que la càrrega que està, que tot quadra absolutament, però que allò no reacciona, és més, que creiem que és sorra. Clar, estàs enfonsat. I inclús recordo una trucada d'alguna persona que, bueno, va dir que de vegades es guanyava i que de vegades es perdia.
Els investigadors encara els espera una altra sorpresa. Mentre desfan les bosses de terra que hi ha enganxades sota les làmines de parquet, fan un descobriment.
Hem de continuar buscant, perquè, clar, o sigui, igual això, doncs una part és sorra, però l'heroïna està aquí, hem parlat de l'heroïna, i ens apareix un telèfon mòbil amagat dins del parquet. I va ser aquell moment que estàvem allà comentant i penso, ara és el moment en què entra la DEA i diu que sí, que ha sigut una entrega controlada i que sí, que tots detinguts. Allà no va entrar ningú.
Pero claro, no teníamos datos. Había que ponerse en contacto pues, con Interpol o con algún medio de coordinación policial para saber qué podía ocurrir, si alguna autoridad policial reclamaba este envío.
Què fa un telèfon petit amagat entre la mercaderia? El van posar els traficants o un altre cos policial? Els tres responsables de la investigació del carregament de la nau de Cubelles han de decidir què fan amb els detinguts si no han trobat droga.
El jefe tomó la decisión valiente, que pese a que era arena, no había droga, ni un gramo, que quedaran detenidos porque estamos convencidos que estaban actuando como traficantes.
No era heroína, però ja miraríem si eren actes preparatoris, ja miraríem el què, però aquelles persones no podien marxar. O sigui, hi havia alguna cosa que a mi que no em quadrava. Recordo que aquella tarda m'abraço a l'inspector Ojeda i ens acomiadem. I el dia següent, doncs, a preparar per anar a primera hora del matí al jutjat a passar-li la novetat a la jutgessa, de manera acurada. Clar, aquella nit jo, diguem-ne que no vaig dormir, en absolut.
Els policies no pensaven a venir. Pensaven que farien la intervenció d'heroïna de les seves vides i resulta que només han trobat terra bruta. El sotsinspector Marco, que manté els contactes amb la jutgessa del Vendrell, que és on va començar tot per aquell narcopís del barri de les Planes, se'n va al jutjat a primera hora del matí a donar la cara.
A la propera rotonda giri a la dreta. Està arribant als jutjats del Vendrell.
Dia següent, 8 del matí, 8:30, estàvem a la porta d'accés de la guàrdia del jutjat del Vendrell. I al moment que baixo del cotxe veig dues cares que em sonen. Una d'elles era un capità en aquell moment que feia d'enllaç, capità de la Guàrdia Civil, i al seu costat hi havia en aquell moment un comandant que feia anys havíem treballat en una altra operació de narcotràfic. La seva primera pregunta: ¿estáis aquí por lo de Cubelles? En aquell moment recordo que hi ha una barana, vaig recolzar una mica la barana i vaig dir sí, i em diu: pues te has coronado, chaval.
Cuando yo llego, el juzgado llama a los Mossos. Y entonces me dicen que me espere allí porque va a venir alguien. Entonces es cuando llega un compañero de Mossos y es cuando me entero y nos dicen que ellos llevan una investigación de tráfico de heroína y que llevan un tiempo con una organización que se dedica a la distribución de heroína en Cataluña y que estaban esperando un cargamento que viniera y que había llegado la tarde de noche del día antes.
Qui parla és el tinent coronel, que el 2015 era el cap del grup de drogues de la Unitat Central Operativa, la que es coneix com a UCO, de la Guàrdia Civil, amb seu a Madrid. Els seus el coneixen com Charlie.
El cargamento con aproximadamente 76 kilos de heroína que ellos pensaban que era el pelotazo, pues resulta que era arena, y cuando hacen el registro en la nave, pues se empiezan a romper madera y solo hay arena. La cara tuvo que ser interesante. Si eso me pasa a mí, me da un vuelco al corazón.
Charlie és qui s'espera a les portes del jutjat i quan veu l'investigador de Mossos li diu que ells tenen la seva droga i que la policia catalana té els seus detinguts. Resulta que, sense saber-ho, tots havien estat treballant en el mateix cas. Aquest matí del 28 d'agost sona el jutjat del Vendrell per donar novetats a la jutgessa.
Entonces, claro, no habíamos podido coincidir de ninguna manera porque nosotros teníamos una parte de la investigación y ellos tenían justo la otra. Muchas veces la suerte pues se la llevan los buenos y pudimos hacer una operación muy bonita.
L'inspector Ojeda també fa ulleres aquest matí al seu despatx. Ha passat la nit en blanc i encara no sap el que acaba de succeir a les portes del jutjat.
Llegué a primera hora de la mañana y me puse a poner correos y recibí una llamada que me dio una de las mayores alegrías que me han dado en mi vida profesional.
Cuando el compañero de Mossos se encontró en el juzgado de la Guardia Civil y hablaban de la misma zona, de la misma operación, del mismo polígono de Cubelles, llamó a mi jefe al momento, pues pletórico, loco de alegría, pues que sí, que íbamos por buen camino.
Després de trucar al seu col·lega i més content que un gínjol, el sotsinspector Marco truca a la porta de la magistrada.
Entro al despatx i, clar, és que sembla com de pel·lícula. Explicar-li allò a la jutgessa, clar, ella va obrir els ulls i tampoc donava crèdit. Li va dir, no, no, és que és així, no hi ha cap tipus d'altra explicació, és que ha anat així. Dic, estan aquí fora, si no té cap inconvenient, els obrim la porta, que li expliquin el que tenen ells per constituir ara mateix aquest equip conjunt d'investigació. I així va fer. Clar, la reunió que havia de ser molt trista, doncs va finalitzar amb la inclusió en aquell equip conjunt de la UCO de la Guàrdia Civil.
Els Mossos i la Policia Nacional estan impacients per conèixer detalls del cas Tucu, que és com la Guàrdia Civil ha batejat la seva investigació. Tot va començar al port d'Odessa, al sud d'Ucraïna, a més de 3.000 quilòmetres de Barcelona. La informació va arribar a la Unitat Central Operativa, la UCO, a través d'un enllaç de la Guàrdia Civil que està en contacte amb la policia ucraïnesa.
Es el proyecto de la ruta de la heroína 2 para darles experiencias a policías extranjeros que están en zonas clave de la ruta de la heroína. Entonces hay un proyecto en Ucrania y hay un componente de Guardia Civil allí que asesora a la policía ucraniana. Ellos, en una intervención que tienen de un contenedor que viene de Pakistán, paran el contenedor, lo revisan y encuentran 76 kilos de heroína en el interior de unas maderas.
Els ucraïnesos, sabent que el destí de la droga era Barcelona, van contactar amb la Guàrdia Civil i aquests van trucar al tinent coronel Charlie, que li va agafar el telèfon des de la seu de la UCO a Madrid.
A ver, 18 años he estado en drogas. Tienes que tener una maleta en el coche y vivir con una maleta en el coche porque estás de viaje todos los días. Tienes que tener capacidad de hablar con millones de gentes, ya sea a nivel fiscal y judicial, ya sea a nivel de oficiales de enlace, ya sea a nivel de fuentes vivas. Yo he vivido con mi grupo de investigación y al final es un sentimiento un poco de familia porque estás todo el día con ellos. Duermes con ellos en los coches, comes con ellos en los coches.
En aquell moment, Charlie ja era molt conscient del que són més de 70 quilos d'heroïna. Els havien d'assegurar i van fer una proposta als ucraïnesos, però perquè s'hi posessin necessitaven l'impuls d'un jutge i d'un fiscal espanyols. La Guàrdia Civil va entrar a la causa a l'Audiència Nacional i a partir d'aquí tot va començar a moure's.
Ellos la sustitución de la droga no la iban a hacer a no ser que fuera viable hacer la entrega controlada. Lo que pasa es que esto se hace muy rápido porque no pueden estar mucho tiempo en el puerto. Entonces, en el momento que nosotros diéramos el visto bueno, ya se iba a empezar a hacer. El puerto lo tenían allí, la droga la tenían allí. El riesgo de pérdida de la mercancía es cero, con lo cual es muy fácil que te autoricen una entrega controlada en este formato.
Una entrega controlada consisteix en fer arribar la mercaderia a destí amb una autorització judicial per poder atrapar infraganti els traficants.
Tienes dos opciones, que es dejar la droga en el interior y hacer la entrega controlada. Es muchísimo más peligrosa y puedes perder la droga en cualquier momento. Lo mejor para hacer la investigación es sustituirla por un material que no sea droga, en este caso arena. Y a partir de ahí, si por algún casual se perdiera o tuvieras algún problema, bueno, pues no has perdido la droga, lo único que has perdido sería el no saber dónde llega ese contenedor.
Mentre els Mossos i la Policia Nacional sentien pels telèfons dels investigats que estaven gestionant l'arribada d'un carregament de palets de fusta, La Guàrdia Civil ja havia pactat amb la policia ucraïnesa la substitució de la droga per sorra.
Lo único que sabemos es el origen, que es de la ciudad de Karchi, Pakistán, que es lo que sabemos porque la empresa es Karchi Enterprise, que es la que exporta desde Pakistán el contenedor. Quien lo trabaja en Ucrania es la empresa Alliance Spices, que es una empresa de import-export que se encargan de hacer toda la documentación, y ya directamente vendría a la empresa de carpintería a Barcelona.
Recordeu aquell telèfon que els investigadors havien trobat amagat i apagat dins de la mercaderia? Doncs ara sabreu d'on sortia.
Cada país utiliza los medios que tienen, no todos los países tienen los mismos medios técnicos. Lo importante es que ellos intentan hacer todo lo posible para tener controlado el contenedor 24 horas. Si saltas de país y es un teléfono, pues lo que les pasó es eso, que se perdió la señal porque la tarjeta solo era para el país. En el momento que pierden la señal, a los primeros que nos llaman es a nosotros, y entonces, bueno, pues ahí se empieza a trabajar y se trabaja de una forma diferente y ya está, no te puedes venir abajo cuando estábamos empezando.
Els ucraïnesos acabaven de perdre el senyal i, per tant, ja no sabien res del contenidor que duia la mercaderia. Ara els tocava fer càlculs per intentar esbrinar quin dia arribaria a la fusteria de Cubelles. El que no s'esperaven és que hi haguessin entrebancs burocràtics.
No teníamos muy bien controlados los tiempos, entonces era un poco jugar con los datos que teníamos de destino. Datos falsos, foto falsa, fecha de nacimiento falsa, todo es falso. El NIE le corresponde con otra persona que no tiene nada que ver con él, la foto no tiene nada que ver con el verdadero titular de ese número de NIE, entonces no teníamos nada. Entonces era de esperar solo que fuera la nave y que fuera la nave la que recibiera el cargamento.
La Guàrdia Civil no sap on és la droga, l'ha perdut, van a cegues i per això el cap de drogues de la UCO és aquest matí al jutjat per demanar a la jutgessa l'ordre d'entrada a la nau de Cubelles. És 28 d'agost. Quan es troba el sotsinspector Marco dels Mossos a la porta, s'adona que han fet tard.
Yo llego con todo el equipo de investigación para empezar a trabajar y empezar a hacer actividad operativa, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos dimos cuenta que había sido justo la tarde anterior.
La Guàrdia Civil se suma a l'equip conjunt que ja tenien Mossos i Policia Nacional per acabar de tancar el cas i fer les detencions que falten. Recordem que el líder del clan de Sant Cosme, Jesule, va aconseguir escapar després de detectar la policia a l'entorn de la nau de Cubelles. Els investigadors fa setmanes que li segueixen la pista al barri. Saben que està tancat en un pis i només necessiten que surti al carrer.
Continuï per l'avinguda del Remolà en direcció al Prat del Llobregat i en 500 metres giri a la dreta per arribar al seu destí, Sant Cosme.
Ahí nos tuvimos que infiltrar hasta con gorros flamencos en el barrio de San Cosme, en chanclas, camiseta de tirantes. Había compañeras de Policía Nacional infiltradas, incluso haciéndose pasar por embarazadas.
Els policies intenten passar desapercebuts, però fins i tot alguns menors controlen qui són els forasters que hi ha al barri. Fins que Jesule surt de l'amagatall.
Y cometió el error de que pese a que no salía de casa, salió un momento a pasear unos pajaritos en la plaza y fue cuando le detectamos. Salió a tomar el sol y desde ese momento ya sabíamos que era el momento clave. O actuábamos o lo íbamos a perder para siempre, porque ya por informadores sabíamos que se iba a ir a Mallorca para ocultarse allí con el famoso clan de la Paca, que tenía parentesco. Una vez que le vemos, detectamos en qué portal se ha introducido y ya ahí es cuando ya se habla con los superiores para hacer una entrada de registro y ya, pues sobre el lugar, sabiendo que es un punto con muchos vigilantes, es más, cuando llegaban los cuerpos especializados, a lo lejos detectaron una furgoneta con el grupo de operaciones oculto y empezaron a gritar que vienen los jambos, que vienen los jambos, y ya todo el mundo empezó a correr. 27 años que llevo yo en la policía, para mí ha sido la detención más complicada, más comprometida.
Tot i la complexitat, aconsegueixen detenir Jesule i emportar-se'l del barri després de parlar amb el patriarca de Sant Cosme. Els investigadors van fent detencions i tancant el cercle, però la droga continua a Ucraïna. La jutgessa n'ordena el trasllat cap aquí.
Toda la documentación estaba perfectamente hecha, pero es verdad que la jueza, que yo creo que está muy bien pensado, es prefiero tener la droga aquí, no vaya a ser que allí la destruyan y ya no tenga una forma de que aquí, si las defensas quieren hacer una contraanalítica, la pueden hacer. Es una buena medida, pues, para atar mucho mejor la investigación, atar a los detenidos que teníamos, sobre todo porque la operación no era una operación de detener a 2 o 3 personas.
És molt important tenir la droga aquí per analitzar la seva puresa. La qualitat de l'heroïna té un pes a nivell penal.
cuando vamos a Ucrania y mandamos a 3 miembros de la unidad central operativa, tenemos que coger la droga y traerla aquí. En este caso, lo que les dije es que en el momento que en el avión te dicen que ya estás en aguas internacionales, pues que en ese momento ya nos podríamos hacer cargo de la droga. Pero que ni se les ocurriera coger la droga en el aeropuerto o en cualquier sitio de Ucrania, porque no podríamos hacer nada. Tocar droga en otro país es muy delicado, entonces no me hubiera gustado que pasara ningún problema y que por algo que no controlásemos, pues tuviéramos un problema.
Última llamada para los pasajeros del vuelo Madrid-Kiev. Embarquen por la puerta 12.
Un dels guàrdies civils encarregats de viatjar a Ucraïna es fa dir MH. No hi ha estat mai. Al desembre, 4 mesos després de la sala Cubelles, puja un avió.
Hacía mucho frío. Sí que es verdad que el vuelo fue un poquito largo, unas 4 horas y media creo que era. Y aterrizamos allí, nos recibió la policía de Kiev y nos trasladamos en un primer momento al hotel. Curiosamente nos hospedamos en el hotel que se encontraba frente al Estadio Olímpico, donde España había sido campeona de Europa en 2012. Sí que es verdad que parecía Londres con mucha niebla y ya empezamos a establecer los primeros contactos con la policía y a iniciar los trámites de la cadena de custodia y de cómo íbamos a hacer el traslado de la heroína. Nos enseñaron sus instalaciones, hicimos visita turística, nos sorprendió mucho los restos de la guerra del Donbass. Cuando llegamos veías que estábamos en un país que acababa de salir de una guerra. Se veían los edificios gubernamentales con los restos de explosivos que habían recibido de los ataques de la guerra. Te sorprendía también que entrabas a las tiendas o cogías el metro y parecía que era un país que quería salir de abajo, que quería unirse a Europa y que no le dejaban. Putin aparecía en el papel higiénico de cualquier servicio de Kiev. Era como el enemigo público número uno.
MH segueix les instruccions del seu cap i no toca la droga en cap moment.
La tenien almacenada en sus dependencias. 17 bolsas. No la vimos hasta que se trasladó directamente al aeropuerto. Con un gran dispositivo que establecieron y solo la vimos ya cuando entrábamos en el finger del avión, que allí hicimos una pequeña reunión. Nos pusimos los chalecos de cada unidad que intervenía, dejamos una foto como anécdota y subimos al avión.
La policia ucraïnesa col·loca les bosses als compartiments de l'avió on normalment posem l'equipatge de mà. Ocupa força espai, però el comandant de la nau ja està al cas del valor del que transporta.
Eran 17 bolsas y cada bolsa tenía creo que aproximadamente 4 kilos y medio. Lo que ocuparan, yo creo que ocuparon 5 compartimentos por lo menos. Y sí, antes de iniciar el vuelo, incluso desde dentro del avión esperamos a que se cerrara la puerta en el último momento y como teníamos cobertura le pudimos mandar un mensaje para dar novedades de que estábamos ya saliendo.
Estamos en el aire ya.
El vol entre Kiev i Madrid dura 4 hores i 40 minuts.
Solo estamos pensando y rezando en voz bajita para que no hubiese ninguna parada técnica, ninguna situación anormal que nos impidiera llegar a España y así no tener otros problemas. Tenías que atravesar Polonia, Alemania, Francia para llegar hasta España. Si en algún país haces alguna escala o algo, tendrías que dar explicaciones de la sustancia que llevabas en el avión. Cuando llegamos a Madrid nos quedamos alucinando porque el despliegue que había hecho Charlie para recibirnos había sido tremendo porque participaron muchas unidades, vimos mucho vehículo nuestro de Guardia Civil y todo el grupo de drogas para escoltar la llegada de la heroína que habíamos intervenido.
Els investigadors han de completar bé els tràmits perquè l'arribada de la droga aquí tingui validesa legal.
Cuando llegamos a base ya es cuando lo sacamos de las maletas y se hace pues todo el pesaje, toda la analítica nuestra, etcétera, para hacer el primer paso, puesto que hay que hacer la cadena de custodia, que es fundamental para que valga a nivel judicial. En el momento que hagamos mal la cadena de custodia desde Ucrania hasta España, podemos estropear toda una investigación. La cadena de custodia tiene que estar establecida por la persona que da custodia de la droga.
Al Vendrell, on va començar el cas en Xaneta, esperen la droga amb candeletes i la reben amb tots els honors.
Es fa operatiu per donar sortida a Madrid de l'heroïna i a la seva rebuda aquí al Camp de Tarragona, a l'estació de l'AVE, es munta un dispositiu de protecció per evitar qualsevol tipus d'eventualitat. No es pot fallar. I aquí es dona cobertura amb equips d'ordre públic i amb vehicles per portar aquesta droga al que és el búnquer, a l'espera de poder fer la seva analítica. Es porta a Tarragona perquè la investigació neix de Tarragona. S'ha de posar en valor aquest tipus d'operació i es va demanar expressament que la roda de premsa es fes des de Tarragona, perquè de vegades les províncies tenen aquesta rellevància en les investigacions.
La investigació conjunta dels tres cossos policials acaba amb el desmantellament de gran part de l'organització criminal. El cas encara està pendent de jutjar-se.
Es van fer 35 detinguts en total, dels quals 25 van ingressar a presó, 8 van quedar en llibertat en càrrecs i 2 es van deixar sense efecte per part nostra, per la qüestió de que hi havia menors o persones dependents al seu càrrec. Les nacionalitats que vam tenir va ser Espanya, Guinea-Bissau, Hongria, Pakistan, Rússia, República Dominicana, Marroc, Portugal, Bulgària, Romania i Turquia.
A banda de la droga intervinguda al port ucraïnès d'Odessa, els policies també fan d'altres operacions més petites a la mateixa organització que acaben amb el comís total de 83 quilos d'heroïna. La droga està valorada en més de 6 milions d'euros.
Això demostra que l'organització que investigàvem està dedicada exclusivament a heroïna.
Quan els Mossos van començar a estirar el fil en el narcopis del Vendrell la primavera del 2015, poques pensaven fins on arribarien i que aquell nom d'en Xaneta acabaria tenint tant de significat com explica el policia que va batejar el cas.
Aquí és el clar exemple de que una actuació d'un patrulla de seguretat ciutadana, que en principi no tenia més rellevància, era una persona que havia tingut una discussió, que no havien sigut ni unes lesions greus ni res, aquest patrulla doncs, té l'encert de recollir tota la informació que pot i deixar constància amb una nota informativa, i aquesta nota informativa als CAPs li donen doncs, la informació que conté, li donen doncs, que el contingut és molt bo i li donen tràmit perquè s'investigui i acaba doncs, fins a on ha acabat. És a dir, que és el cas del llibre d'una bona actuació i de que la patrulla ha tingut l'encert de valorar aquella informació tan rellevant com per deixar constància i traslladar-la.
Les analítiques revelen que l'heroïna intervinguda té una elevada puresa. La que arriba al carrer, però, està adulterada perquè els traficants la tallen amb tota mena de medicaments i substàncies químiques per treure'n més rendiment. De fet, l'heroïna es ven en micres i cada una pot costar entre 10 i 15 euros.
La heroína que tenía que llegar en ese momento tendría una pureza a lo mejor del 60%, que eso es bestial. Hay que tener en cuenta que eso no se puede consumir. Una persona que consume la heroína moriría instantáneamente, porque está acostumbrado a que lo que consume esté a un 10 o 12%. Cuando se hizo esta investigación, la heroína estaba en un punto álgido. Parecía que esto había desaparecido de las calles y no es así. La heroína realmente no se ha ido nunca de las calles. Han estado ahí siempre, ¿no? Lo que pasa es que siempre ha habido otro tipo de drogas que a lo mejor ha ocultado esa realidad, pero siempre ha estado ahí, siempre ha estado en la calle.
L'any 2017, el grup de l'inspector Ojeda va intervenir 331 quilos d'heroína, la quantitat més gran detectada mai a Espanya.
La guerra la tenemos perdida. Ganamos batallas, eso sí es cierto. Pero la guerra no la decide la policía, la decide la demanda. La demanda de la sustancia es la que decide si esto se gana o se pierde.
Gràcies per escoltar-nos. En el pròxim capítol, l'últim d'aquesta sèrie, viatjarem al llarg de l'AP7 al costat d'un jove que transporta haixix i cocaïna per al crim organitzat. Subornar policies, evitar controls o impedir el robatori d'altres narcotraficants són només alguns dels riscos que ha d'afrontar fins que la mercaderia arriba al seu destí. Un viatge que, cada cop que comença, pot ser l'últim.
És molt important tenir a la policia comprada. Ara és moltíssim més fàcil que antes. Ara hi ha moltíssima policia jovene que les encanta el dinero. Para nosotros los Mossos d'Esquadra son unos caramelitos. Te piden la documentación, te hablan bien, con respeto. Son súper buenos, ¿eh?
AP7, la narcopista. Els traficants viuen entre nosaltres i la seva cobdícia deixa rastre.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Son podcasts.